Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? És trist que en un dia tan bonic com és el dia de Sant Josep, dia del pare, hàgim de parlar d'aquest tipus de notícies, però és necessari fer-ho perquè no es torni a repetir. Us parlo de la història d'una nena gran que tenia 4 anys i la seva germana petita només 2. Ambdues van morir assassinades pel seu propi pare. Les van enverinar presumptament per a fer malbé a la mare i després es va suïcidar. Una ordre d'allunyament li prohibia acostar-se menys a 500 metres de la seva exparella, però sí que va poder continuar convivint amb les seves filles, la qual cosa sempre és objecte de controvèrsia en els casos provats de maltractaments. Els episodis de violència vicària que tant ens horroritzen s'han anat incrementant en l'última dècada. Més de mig centenar de menors van morir a les mans dels seus progenitors des de l'any 2013. És obvi que alguna cosa s'està fent molt i molt malament. Feliç dia de Sant Josep, feliç dia del pare. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I anem amb el temps. Atenció, perquè l'ambient càlid persistirà fins, atenció, divendres, amb temperatures totalment desbocades. Arriben dies tranquils, però amb la presència de pols sahariana en suspensió. I sortim a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquest moment seguim parlant de retencions en alguns punts, especialment les dues rondes i sobretot la ronda de dalt de Barcelona, des de Diagonal fins a pràcticament Vall d'Aura, va molt aturada per un accident que hi ha hagut en sentit Besòs. També hi ha aturades entre el Nus i Vall d'Aura en sentit Llobregat. Això també afecta l'entrada per la B20, per la Pota Nord, amb retencions entre Santa Coloma i el Nus, i també l'entrada per la C58 i C33, les dues entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A la ronda litoral hi ha trams amb latitud, aturades entre Zona Franca i Montjuïc, sentit Besòs, i més endavant a Sant Adrià, i en sentit Llobregat, entre Prim i el Moll de la Fossa. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I d'aquí un moment a la cadena COPE us parlarem amb en Sergi Tòria, amb la companya Yolanda Canales, de les agressions que augmenten cada cop més al personal sanitari. Avui ens ho explicarà en Sergi Tor i també la companya Canales ens parlarà i parlarà amb una doctora que va ser agredida al cap on treballa. Tot això d'aquí un moment aquí a La Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¡Escándalo! ¿Estás listo para nuestro escándalo de precios en sofás, colchones, muebles, armarios y un sinfín de artículos para el hogar? ¡Hipoyagán! ¡Me llaman el rey! Sofá cheslón cama Terano a 545 euros. En Hipoyagán, calidad y estilo a precios escandalosamente bajos. Y paga en 12 meses sin intereses. Visítanos en Terrassa, Manresa, Granollers, Girona, Vilanova y en hipoyagán.com. Hipoyagán.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
L'Observatori contra les agressions de l'Organització Mèdica Judicial van registrar, Sergi, durant l'any 2023 un total de 769 agressions, el que suposa que cada dia dos metges a Espanya pateixen violència. Doni-do amb aquestes dades, oi?
Doncs sí, les dades no són bones. Portem una setmana amb la qual estem informant legítimament de les crítiques i del malestar dels funcionaris de presons a causa de les agressions que estan patint, però amb el col·lectiu sanitari estem també amb unes xifres preocupants. En aquest cas, més de violència verbal, més d'amenaces, que no pas d'agressions físiques, però que també es produeixen i que, per tant, doncs, han d'alertar, en aquest cas, a les administracions. L'any 2023, l'any passat, únicament a la demarcació de Tarragona, el seu col·legi de metges ha informat que es van produir un total de 215 agressions, un 9,6% d'augment respecte a l'any anterior. I amb els 3 mesos que portem d'aquest any, a la mateixa demarcació de Tarragona, ja s'han notificat 96 casos, és a dir, pràcticament 3 agressions al dia. L'any passat, un total de 159 metgesses i 56 metges van patir algun tipus d'agressió de pacients i o familiars. Les agressions a dones han augmentat un 29% i en el cas dels homes un 4%. Com dèiem, són dades del Col·legi de Metges de Tarragona. Avui a Herrera en COPE hi ha estat Eli Parés, una infermera amb 10 anys d'experiència a l'ambulatori de l'Eixample Pare Claret, que ens ha reconegut que malauradament ha viscut situacions comprometedores d'amenaces i violència verbal a la consulta. Eli Parés diu que habitualment hi ha un nexe, que el pacient ja entra nerviós a la consulta pel temps d'espera.
Que la persona que ve a consulta o que ve a anar a l'hospital demana una immediatesa per la solució del seu problema de salut, que per ell és molt important, que moltes vegades el sistema no li pot donar. Aquest problema es personifica en tu com a professional i moltes vegades et fan culpables.
Són consultes que es van complicant en oportunitats per discrepància amb l'atenció mèdica rebuda o pels medicaments receptats o per baixes per incapacitat laboral, a més de la causa principal, com dèiem, que és el temps d'espera. La infermera Eli Parés admet que després d'un episodi de violència, moltes vegades fins i tot hi ha la sensació per part del facultatiu, de l'infermer, del metge, de la metgessa, que ha estat ell mateix la culpable de la situació generada.
És que et quedes una mica paralitzat, et veus molt vulnerable i això t'afecta com a persona. El que passa que al llarg dels anys vas agafant experiència i com que és un tret que passa bastant, doncs, aprens a gestionar millor aquestes situacions.
I a l'informatiu a migdia hi ha estat el secretari general del Col·legi de Metges de Tarragona, Manuel Carrasol, el qual ens ha parlat una mica de la tipologia de les agressions. Les amenaces i les coaccions són les més predominants, amb un 48%, seguit dels insults i les vexacions, que suposen el 36%, mentre que les lesions representen un 7% del total.
Principalmente son verbales, ¿de acuerdo? El tipo de agresión que más se da es la amenaza y la coacción, ¿no? Casi viene a ser el 50% de las agresiones que hemos sufrido, ¿no? Y lesiones físicas también las hay, claro, son las que más llaman la atención. Y lo que sí que es bueno es que con respecto al año pasado, al año 2022, pues las agresiones físicas han bajado un poquito. Bueno, pues tenemos de 20, hemos sufrido 16 agresiones registradas, agresiones físicas.
I on sí que s'ha canviat ja la tendència és amb no callar-se absolutament res. En oportunitats, anys anteriors hi havia una amenaça i el facultatiu, doncs, se la callava. Hores d'ara, tots els col·legis de metges demanen, reclamen i exigeixen als seus afiliats que qualsevol tipus d'amenaça, ja sigui petita o més greu, sigui immediatament denunciada.
Acabant en denúncia. Sí, sí, es que primero lo que corresponde es hacer la denuncia en el proveedor, en el centro, en la empresa donde uno trabaja. Y luego, por supuesto, llevarlo a Mossos d'Esquadra. Este año, de hecho, hemos conseguido, gracias a las campañas de concienciación hacia la colegiación, pues que que todo aquel que sea agredido, pues que denuncie en Mossos, que ponga la denuncia en la empresa donde trabaja y luego que lo denuncie a Mossos. Claro. Y por eso hemos conseguido pues que este año haya muchas más denuncias en Mossos d'Esquadra que en otros años.
Són les paraules de Manuel Carrasol, secretari general del Col·legi de Metges de Tarragona. I és que el primer pas per erradicar aquesta xacra és denunciar, que ja en aquest cas li dona la raó a l'agressor o agressora.
Gràcies, Sergi. I ara és el torn de la companya Yolanda Canales, que avui ha pogut parlar amb una doctora agredida a un cap de la província de Tarragona.
Parlem ara mateix amb la Laura, un nom fictici, que és una metgessa de Tarragona. Molt bona tarda, Laura.
Hola, bona tarda.
El titular és clar, eh? Creixen les agressions a metges, sobretot a metgesses i a l'atenció primària. Precisament has estat una d'aquestes professionals agredites. No sé si ens pots explicar una mica què et va passar, quina va ser una mica la teva experiència.
A veure, jo penso que l'important en tema de les agressions és sobretot visualitzar, visualitzar que nosaltres som treballadors públics, tant metges com metgesses, i que per tant si donem aquest servei públic, pues, d'entrada jo crec que està ja protegit la possibilitat de que el pacient pugui canviar si hi ha algun problema, no?, de diferència d'opinió o d'empatia. Per tant, sí que és veritat que m'estranya, per l'altra banda, que pugui haver un creixement, no?, quan tenim tota aquesta possibilitat de poder fer canvi. La realitat de que creixen o no, jo crec que se visualitzen més. Vull dir, pot ser fent la queixa o fent la denúncia. I bé, el meu cas, que nombraré únicament la situació, perquè n'hi ha moltes repetides o diferents, però totes tenen un valor, va ser pues, per no fer una recepta que estava activa i que no tocava en aquell moment, se li va explicar. A més, s'havia comprovat que havia tret en aquell temps 7 caixes d'aquell medicament i este dir que no pues, va ser el detonant, no?, de l'intent d'agressió cara a mi, que jo me vaig poder, diguéssim, escapar, anant cap atrás i no tocar-me a mi directament. Però sí que va haver tot una destrossa de tot el material de la taula, ordenador, torre i pantalla, pues, que van anar al terra, no?, impressora.
Uh-huh. En tot cas, sorprèn. No sé si és també que la societat ha canviat, perquè hores d'ara hi ha més possibilitat, efectivament, de canvi si no estàs d'acord amb el teu metge o amb la teva metgessa, perquè arribar fins a aquesta situació, no?
Sí, és això, és el que no entenc, no? És que servei de canvi ha estat sempre. El que passa que és un dret, no? Igual com tots tenim drets i deures, professionals i usuaris, és un dret que tenim. Sí, i a més que jo li dono molt de suport, perquè si jo tinc, inclús jo, no?, jo o un usuari, un problema de falta d'empatia, de que potser no acabem d'entendre-nos la manera de portar un tema en concret, que no vol dir ni ser mal facultatiu ni tampoc ser mal usuari, no?, sinó simplement que no acaba d'haver a lo millor aquella empatia o aquella connexió, és bàsic i no passa res, se va a demanar un canvi. I per tant crec que tenim un servei d'assistència, no?, i de salut molt bo com per a ficar en valor també aquestes coses. Visualitzar el que passa, que és el contrari, no l'agressió, perquè això no ha de ser, vull dir, són persones, tractem amb persones i no ara passar, no? No sé si l'objectiu és intimidar, no, ja no vull entrar en el problema, però existeix, no? Existeix després tot este malestar al professional, però és que és un servei molt bo que l'hem de ficar en valor i l'hem de cuidar entre tots. I aquí està el paper, no?, de tant nostre com també de l'usuari, de si el problema és aquest, conèixer que té este dret, vull dir, i és un dret conegut. Per què passa o no? Jo crec que això ja hi deixo als experts que valoren, no?, tots els casos. Potser se visualitza més ara o hi ha una denúncia, això donarà bases per als que saben analitzar on pot estar el problema. És una cosa més complexa que crec que no podem quedar-nos en la part superficial. Hem d'arribar al fons de per què, no?, o de per què també, a lo millor, queda definit on passa aquest conflicte i quines solucions de millora podem ficar. Però sí que crec que és important visualitzar com tota aquella cosa que provoca, no?, un malestar, no?, en aquest cas, pues, el malestar de cara al professional que rep l'agressió, no?, i que moltes vegades està fent la seva funció de forma responsable i, com li diu, la seva ètica, la seva moral, el dir a lo millor que no, perquè allò li produeix un mal a algú, no? No sé, crec que és important que la societat i nosaltres anéssim a una.
En tot cas, vostè parlava d'intimidar. Potser per això es dona més als centres d'atenció primària, no? Perquè el contacte és com més directe, per dir d'alguna manera, i sobretot a dones, aquestes agressions.
No, clar, també hem de pensar que ara el col·lectiu mèdic que ens trobem, ara no et sé dir percentatges, però la majoria són professionals femenines. Per tant, hi ha un augment, però també és veritat que jo me'n recordo quan vaig començar l'atenció primària, la majoria eren homes, no? I ara que ja porto més de 20 anys al sistema, no? Quasi 25, ja hi ha més dones. És a dir, que hi ha també una realitat, perquè també la realitat de l'atenció primària, no? O del sistema de la salut és molt majoritàriament dones, eh? No ho sé. Jo crec que per analitzar exactament si és per un tema, no sé, de les... Tampoc no m'he plantejat mai en quina intenció, no, perquè crec que cada situació és molt complexa, que cada situació requereix una anàlisi individual en aquell moment i en aquell fet, que no totes són iguals, i això també s'ha d'analitzar, i per això penso que és important que es visibilitzi perquè es faci aquest treball. No, probablement, el que tu deies, a nivell del cupo és més fàcil que la persona utilitzi aquest servei que t'hagi dit de canvi, no? Si no hi ha una empatia i no s'han de veure al llarg de tota la teva vida, té més sentit, és que té sentit, i jo no me molestarà mai si una persona me diu, mira, inclús que es fa per horari, però pues, no empatitzo amb tu, és que no hi ha cap problema, és que som humans i això ho entenem tots. Potser és el tema més de l'urgència, on hi ha aquesta falta d'identitat i de connexió, i llavors allí és on pot ser hi ha més, eh? Tant urgències hospitalàries, urgències de quarts o d'atenció primària. És veritat que l'urgència sempre és aquell malestar que tu consideres, no? Que és urgent i que vols un tipus de solució que potser no es pot donar o no és el lloc per donar-se. I aquí pot entrar el conflicte. Però bueno, jo penso que aquí és visualitzar-ho per a fer un estudi i veure veritablement on podem millorar, ja t'ho dic, com a comunitat, sobretot, com a població, a on nosaltres, no? Encara que donem un servei públic, també formem part.
I potser també tenim més presència de més seguretat, vigilants de seguretat en alguns centres. Ja hi ha un vigilant.
Sí, de seguretat. Uh-huh. Això és una cosa que sempre nosaltres a lo millor reivindiquem, perquè és veritat que la figura a vegades de pensar que hi ha un personal de seguretat d'entrada, no? Parlem des de la vista del professional, te pot donar més tranquil·litat, no? L'altra cosa és que la majoria d'agressions passen dins de la consulta a porta tancada. Què vull dir? Que tindre una seguretat pot ser, no? No sé, com un fet de control o de que una persona s'ho pense, moltes vegades després dins de la consulta aquella persona ja no la veu, i depèn de la situació, a mi se'n recorda que hi ha una seguretat a la porta, no? Penso que sí, no, sí que és una cosa que potser hem reivindicat, sobretot per la nit o en moments o situacions d'urgències on no tens altres companys que te puguen ajudar en un moment donat. Si és la solució o no, crec que han d'haver experts quan de valorar, perquè moltes vegades no, als hospitals hi ha seguretat sempre i passen coses. No ho sé, jo no tinc la solució.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Moltes gràcies, Laura, per aquests minuts que has estat amb nosaltres.
Vale, pues gràcies a tu. Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata.
Leyenda Negra.
También disponible en garcíacarrión.com.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Atenció, perquè la Unió Europea vol acabar amb les calderes de gas natural abans del 2040. El Parlament Europeu aprovarà una directiva per abandonar l'ús de combustibles fòssils per escalfar edificis. I la pregunta és, per què? En parlem de tot plegat amb el Raül Rodríguez, que és el director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. Senyor Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse, i gràcies per convidar-nos.
És un plaer sempre. La pregunta és, per què faran fora aquestes calderes de gas abans del 2040? Què passa?
Bueno, el que diu la directiva és que el que vol és prohibir l'ús principalment del gas, però no prohibeix aquells sistemes i aquelles solucions que poden funcionar amb gas renovable, que és el cas del biometà. Per tant, el que hem de dir és que actualment les calderes que s'estan comercialitzant, que són calderes d'alta eficiència, estem parlant de les calderes de condensació, estan preparades per funcionar amb un 100% de gas renovable i, per tant, aquestes no estaran prohibides. Una altra cosa que sí que hem de tenir en compte és que el que hem de fer és, diguéssim, amb totes les possibles opcions, doncs, intentar ser el màxim d'eficients possibles. I el problema principal de les calderes actuals amb el gas és que al cremar aquest gas es generen gasos d'efecte hivernacle, no? I, per tant, el que s'ha de mirar és o bé d'incrementar el nivell de biometà a la xarxa de distribució o fer, sempre que sigui possible, aquest canvi per altres tecnologies més eficients.
Uh-huh. Actualment, Raül, la majoria de gent a les seves llars, quin tipus de caldera fa servir?
Bé, doncs cal tenir en compte que a Catalunya aproximadament el parc d'habitatges existent és de 4 milions d'habitatges. Llavors, 1,2 milions d'aquests habitatges utilitzen tecnologies poc eficients. Això què vol dir? Que utilitzen com a combustible el butà, que utilitzen com a combustible el gasoil o tenen solucions que actualment es poden considerar com a poc eficients com calderes atmosfèriques, etcètera, no? Per tant, aquests habitatges són els que són potencialment sensibles de ser renovats amb tecnologies més eficients, ja sigui amb bomba de calor, ja sigui amb sistemes híbrids que combini les calderes amb les bombes de calor o directament per impossibilitats tècniques o per una barrera també important, que és la barrera econòmica, canviar-ho a tecnologies més eficients com la caldera de condensació, que estigui sempre certificada per funcionar amb biometà, no? Que és un gas renovable.
Uh-huh. Estem parlant de la Unió Europea i acabem aquestes calderes abans del 2040. Estem parlant que la vida útil d'una caldera és aproximadament, Raül, si no tinc mal entès, uns 15 anys, no?
Sí, exacte, però jo insisteixo que és important tenir en compte en que aquesta directiva no considera caldera que utilitza, o sigui, una caldera, una solució de combustible fòssil, aquelles calderes que estan preparades per funcionar al 100% amb gas renovable i que actualment les calderes de condensació estan preparades per funcionar amb aquest gas renovable i, per tant, no li afectaria aquesta prohibició de la directiva. Encara que, com deia abans, també és important tenir en compte que hem d'anar a parar a les solucions més eficients.
Uh-huh. És clar que la bomba de calor és més eficient que una caldera de condensació, però no sempre, Raül, serà factible que pugui ser instal·lada en un habitatge reformat per les condicions tècniques que requereix la mateixa bomba de calor, no?
Exacte. Aquest és el quid de tota aquesta situació. És a dir, amb un habitatge unifamiliar, doncs segurament tindrem l'espai suficient i tindrem les condicions òptimes per poder instal·lar una bomba de calor. Ara, amb un habitatge que es reforma, doncs, per exemple, dins d'un edifici d'habitatges, s'ha d'anar més al tanto. O sigui, la persona que es vulgui fer un canvi de tecnologia s'ha d'assessorar bé per un professional habilitat, per una empresa instal·ladora habilitada, que analitzi bé el seu cas. Per què? Perquè ens trobem diferents barreres a l'hora de poder instal·lar una bomba de calor i que funcioni correctament i que tingui el grau d'eficiència que marca el fabricant. I és, primer, que es compleixin les condicions d'espai que són necessaris per ubicar, òbviament, la unitat interior i la unitat exterior, i per una altra banda també les distàncies frigorífiques, que és bàsicament la distància que ha d'haver-hi entre la unitat interior i la unitat exterior perquè el rendiment i l'eficiència de la solució sigui l'òptima. Si aquestes dues condicions no es compleixen, el que estarem serà, doncs, perquè, per posar un exemple, doncs, portant un Ferrari per una muntanya, no? Al final el que farem serà carregar-nos el sistema i no tindre l'eficiència que nosaltres estem buscant.
Imagino que el sector gasista defensa el biometà, no?
Bueno, de fet, el biometà representa una oportunitat per tots. A Catalunya tenim un problema enorme amb la gestió dels purins, de les explotacions que hi ha sobretot a la província de Lleida i a la província de la part central de Catalunya, i per tant hem de buscar una solució per gestionar tots aquests residus. I una solució que tenim a l'abast de la nostra mà és la producció de biometà, que utilitza tots aquests purins per crear aquest gas renovable i per tant se li dona una solució a la gestió d'aquests residus. A l'incrementar aquest gas renovable a la xarxa de distribució, el que estem evitant és emissió d'efectes de gasos hivernacles per cremar un gas natural que prové, doncs, precisament de jaciments, diguéssim, fòssils, no? I per tant és una solució que en els propers anys s'hauria d'incrementar. Bueno, de fet, Catalunya té un pla, té una estratègia per incrementar el número de plantes de biometà entre 80 i 90, i Espanya té la capacitat i el potencial de cobrir les necessitats del 45-50% del gas natural actual amb biometà. Per tant, és una aposta forta que s'hauria de fer a nivell de govern i una aposta forta política.
A nivell econòmic, a nivell butxaca de les persones, això costa car, aquesta transició o aquest canvi de caldera? Si estem parlant que una caldera no és un aparell econòmic, diguem-ne, no? És una despesa important.
És una despesa important. De fet, la inversió inicial és molt més important, la d'una bomba de calor, d'una instal·lació d'una solució d'aerotèrmia, que no pas la substitució o la reposició d'una caldera, doncs, que no és eficient, però una caldera que és més eficient, no? Però, en qualsevol cas, com comentava a l'inici, nosaltres sempre hem d'intentar optar per la solució més eficient, perquè a la llarga és la que al final et genera, doncs, un rendiment, doncs, d'aquesta inversió més atractiu. Ara bé, com comentava abans, el que és important és que ens assessorem bé, perquè no en tots els casos es pot instal·lar una caldera per assolir una bomba de calor, una aerotèrmia, per assolir els rendiments que toquen, i no tindrem més remei que anar amb una caldera de condensació.
Efectivament. Si ens hem d'emmirallar amb algú, Noruega i Finlàndia crec que és on 60 de cada 100 llars ja s'escalfen amb aquesta nova tecnologia, no?, de la qual estem parlant.
Sí, segurament el que comentava abans, o sigui, al final no tot són blanc, no tot és blanc o negre. O sigui, hem d'entendre molt bé, doncs, quines són les condicions climatològiques que tenim, perquè també una aerotèrmia és molt sensible a les condicions climatològiques exteriors i el seu rendiment depèn d'això, no? Per tant, caldria analitzar exactament en què consisteixen aquestes solucions als països nòrdics, però a veure, el que està clar és que la tecnologia de l'aerotèrmia és una tecnologia imparable, sobretot amb el que és en nova edificació, no? Sí que hi ha sistemes híbrids que també poden donar solucions a les necessitats que planteja el Codi Tècnic de l'Edificació, però que cal tenir en compte que el que no cal demonitzar és la tecnologia, no? O sigui, el que cal demonitzar és el gas que s'utilitza, però no la tecnologia, i per tant aquesta directiva és el que marca de forma molt clara.
Imagino, Raül, que s'hauran d'anar fent campanyes, no?, per informar la gent de tot això del que estem parlant ara. Estem parlant que això serà el 2040, que sembla lluny, però els anys passen volant. Així que espero i desitjo que anem parlant sobre aquest tema, perquè segur que sortiran molts dubtes de molts propietaris. I ho continuarem fent i trucant, com sempre, de manera amable, com fa sempre el Raül Rodríguez, que és el director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. Raül, moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre, Montse. Gràcies.
Una abraçada, gràcies. 8:15 de la tarda, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de la informació, l'última hora més pròxima amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, aquesta hora t'explico que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, compareixerà dijous al Parlament per donar explicacions sobre el conflicte a les presons. Un conflicte que continua encallat i, de fet, demà els funcionaris de presons tornen amb les protestes. A partir de les 11 del matí es concentren a la plaça de Sant Jaume. La síndica de Greuges ha obert una actuació d'ofici per valorar si s'estan vulnerant drets fonamentals dels interns o d'altres persones afectades. Hi ha reaccions a la proposta de finançament singular que ha fet avui el govern, la proposta de recaptar el 100% dels impostos. Junts qualifica aquesta proposta de pamflet electoral que desprestigia les institucions. Diuen des de Junts que l'anunci ni és seriós ni creïble i demana al govern que deixi de convertir el Palau de la Generalitat en una oficina electoral. Queda clar que estem ja en precampanya. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona un home de 26 anys, fugit de la justícia sueca. Va ser condemnat a gairebé 3 anys de presó per tràfic de drogues i d'armes. Fruit de la col·laboració internacional, l'home va ser detectat a Badalona. Vivia en una zona de luxe de la ciutat i prenia moltes mesures de seguretat precisament per evitar ser detectat.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra i Holanda. D'aquí una estona ens tornem a escoltar. Gràcies.
Vinga, fins ara.
I anem ara amb l'altra informació, l'esportiva, amb els companys d'Esports COPE. Avui amb José Luis Gil. Què tal, Gil? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Negreira no declara. Què passa?
No, doncs passa que estava citat a declarar avui, pel cas Negreira. Òbviament, s'havia de personar l'excol·legiat als jutjats de Barcelona i al final s'ha acollit el que és el seu dret a no declarar davant del jutge com un dels principals implicats, sinó el principal en aquest cas Negreira. 20 minuts d'estar als jutjats de Barcelona, insistim, acollint-se al dret de no declarar. No ha declarat ni davant del jutge ni davant dels mitjans de comunicació. Tot això en un dia on hem conegut que el Barça presenta al·legacions per l'expulsió de Xavi al Metropolitano en el partit davant de l'Atlético de Madrid, mentre que el club també ha presentat el que seran els partits de la gira americana, on destaca sobretot l'amistós 3 d'agost, Nova York, davant del Real Madrid. El Girona, pendents de l'estat físic de Miguel Gutiérrez, al lateral, i de David López, al central. A l'Espanyol ja sabem que Martin Braithwaite no arriba al partit del proper dissabte davant del Tenerife. I en plana poliesportiva, dos fets destacats. Un, la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, amb victòria i liderat per Tadej Pogacar, el gran favorit que ha fet una exhibició en l'arribada al cim de Vallter 2000, i un altre esdeveniment, la presentació de l'edició d'enguany del torneig Comte de Godó.
Més informació a Esports COPE. Senyor Gil, gràcies. Fins demà.
Fins demà. Adéu.
Ay, ¿a quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da el ahorrarte un buen dinero? Pues podrás sentirla si te cambias a Línea Directa, porque te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un año más, la OCU realiza la encuesta para conocer cuál es la situación económica real de las familias españolas, qué gastos comunes se convierten en un lujo, qué gastos podemos afrontar con nuestros recursos y qué queda fuera de nuestro alcance. Para hablar de esos datos, de ese valioso indicador de la capacidad de los hogares españoles para afrontar los gastos de la vida cotidiana, tenemos con nosotros a Esther Lorente, portavoz de OCU Cataluña. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los datos, imagino que son inquietantes, ¿no?
Sí, sí, sí. El índice, hemos hecho un índice, ¿no?, de solvencia familiar. Pues el índice está en el 46, ¿eh? De las, bueno, que la solvencia tuya es un 46 sobre 100. Quiere decir que estamos bastante, bastante mal. Una de las cosas que más nos preocupan de todos estos estudios de datos es que 7 de cada 10 familias tienen dificultades, algunos más que otros, evidentemente, ¿no? Pero únicamente no llega ni al 30% de los españoles consideran tener una situación desahogada. Esto quiere decir que, bueno, dificultades, pues por ejemplo, puede ser pues para ir salir de vacaciones o dificultades para incluso pues comprar alimentos frescos. Uh-huh. Esto realmente es muy preocupante. Uh-huh.
Vosotros habéis repartido las preguntas que hacíais en seis ámbitos diferentes, ¿no?
Sí, en seis ámbitos. Claro, para saber un poquito el sentir, ¿no?, de las familias, pues el coste del hogar y la vivienda sería uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Tanto hipoteca como alquiler. La alimentación, ¿no?, qué tipo de alimentos y productos, si se compran frescos o se compran caprichos. Los cuidados de salud, como por ejemplo pueden ser medicamentos que están fuera del sistema o incluso pues dentista, ¿no? También la educación, ¿no?, la escolarización, la universidad, las extraescolares, la movilidad y el transporte, que aquí meteríamos todo lo que es el tema de las gasolinas y el coste del transporte, y finalmente el gasto en cultura, ocio o tiempo libre. De estos seis indicadores, ¿no?, tenemos estas medias, ¿no? Y claro, vemos pues situaciones bastante difíciles. Mira, fíjate, por ejemplo, nos sale que el porcentaje de hogares a los que les resulta difícil de afrontar gastos de comprar carne o pescado es el 50% de los encuestados. Quiero decir, la situación es bastante, bastante grave.
Aunque tenemos que decir que, según los datos del 2023, es una situación complicada, pero se habla de estabilidad, ¿no?
Sí, sí, se habla de un poco de estabilidad después de la pandemia, ¿no? Tenemos en el 2020, por ejemplo, cuando empezó, pues teníamos una solvencia de 52 y ahora estamos en el 46. También es verdad que en el 2020, pues como tampoco podíamos salir, pues, igual que se gastaba un poco menos, ¿no? Pero y ahora tenemos más estabilidad, está un poquito más o menos igual que el año pasado, pero igualmente la situación es preocupante, porque ya te digo, más de la mitad de la población tiene problemas para llegar a fin de mes o se tiene que mirar un poquito pues en qué se gasta el dinero.
Esther, antes nos hablabas que la situación obviamente no es la misma para todos, ni tampoco donde vivas geográficamente, ni por edad ni, o situación laboral, pero sí que destacáis que los jubilados y los jóvenes singles, los que no tienen pareja, los que viven solos, son los menos agobiados.
Sí, los jubilados que tienen dos pensiones y ya no tienen niños, pues son, yo creo que los que mejor van a tener la percepción económica. Y bueno, el índice nos dice que los singles, ¿no?, que tienen menos de 36 años, también tienen una situación económica bastante mejor que una pareja con niños. También debemos de decir que estos datos son de toda la media de toda España, claro. Esto dependerá también de la ciudad donde residas. Si estás residiendo en una ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, con el coste que tiene la vivienda, pues lo de desahogado queda un poco relativo.
Claro, para hablar de desahogados, entre comillas, tendríamos que irnos a Navarra, Aragón y La Rioja, ¿no?, donde sí son las comunidades con un mayor índice de solvencia familiar.
Sí, sí, pero tampoco igualmente tampoco dista mucho, ¿no? Pero bueno, sí, sí, Navarra, Aragón y la Rioja. Y los peores, pues bueno, Cataluña, Madrid y Andalucía.
Siempre se nos habla de ahorrar. ¿Cómo vamos a ahorrar si 3 de cada 4 hogares, según vuestro estudio, no tienen capacidad de ahorro?
Es que es imposible ahorrar. O sea, puedes no despilfarrar. Eso sí, puedes hacerlo, pero ahorrar lo que antes decíamos, pues mira, si cobro tanto me guardo todo este poquito y cada mes voy guardando en una cuenta de ahorro. Es que eso ya... Eso ya ya no existe en la mayoría de la gente, porque piensa, por ejemplo, una persona con una hipoteca a un interés variable, que es la mayoría de las hipotecas que tenemos en este país, referenciada a Euribor, le ha subido casi un 30% la cuota,
sí, sí.
Respecto a hace un año, año y pico. Claro, si te has subido un 30% la cuota de la hipoteca, es un 30% más de tu salario que tiene que salir para pagar la hipoteca. Con los precios de los alquileres, otro melón enorme. Y luego también la alimentación. Mucha gente también cambia los hábitos de consumo, ¿no? Y cambian de, bueno, pues a lo mejor priorizan un tipo de supermercados más económicos que otros, o marca blanca en lugar de marca la que sea, porque, pero todo, o sea, de esto ya hicimos un estudio el año pasado, que 9 de cada 10 personas habían cambiado sus hábitos de compra en el supermercado, uh-huh, atendiendo la tendencia inflacionista que tenemos, y esto sigue y persiste.
Lo que está claro, según vuestro estudio, es que en 1 de cada 10 hogares es muy difícil pagar la comida, que el 50% uh-huh tiene dificultades para comprar carne o pescado, que el 28% de los españoles no puede permitirse unas vacaciones, que para 4 de cada 10 hogares pagar los suministros es todo un reto, y ya no hablemos de las dificultades para ir al dentista, ¿no? Al final acabaremos aquí todos mellaos, porque nadie tendrá dinero para poder ir al dentista.
Ya, sí, sí, y además es un problema de salud. Es que esto de
dentista
se tendría que revisar porque es un estado de salud. Además que luego vamos a gastar más dinero con la seguridad social si no solucionamos estos problemas. Mucha gente que el dentista, como está como un poco fuera de lo que es el servicio de la seguridad social, pues eran auténticos dramas.
Vosotros desde la OCU insistís en la necesidad de seguir prorrogando y ampliando las ayudas, ¿no? Especialmente a los más vulnerables.
Sí, sí, claro. Sobre todo, pues bueno, en tema de ayudas a la alimentación, se hizo el año pasado un cheque de 200 euros que nos pareció un poco, que es un poco como una vergüenza, ¿no? 200 euros para todo el año para una familia vulnerable, es que son 17 euros al mes.
Vergüenza, ya. Sí.
Es que para, no sé, como que yo me enfado un poco cuando veo estas cosas.
Me extraña.
Que se atienda más, que se atienda un poco más y se mire un poco más el tema, ¿no? Y ir a incidir a quien realmente lo necesita, porque, bueno, rebajar el IVA también está bien, porque también un poco quitará un poco de carga, pero a lo mejor no todo el mundo necesita que le rebajen el IVA de los espaguetis, ¿no? Y a lo mejor hay que focalizar un poco más en las personas que necesitan ayuda. Y luego nosotros también estamos apretando mucho en el tema de la vivienda social y que haya más parque de vivienda social, que ese es el problema endémico que tenemos. Uh-huh. Porque si no hay vivienda social, pues esto es como la guerra, ¿no? El que puede se coloca aquí, oye, y luego se montan estos pisos patera que todo de subalquilados, etcétera.
Movimientos ocupas, etcétera.
Claro, es que todo esto es un problema que lo que realmente las instituciones públicas, los partidos políticos y el gobierno tendrían que sentarse, ya hace tiempo que se tenían que haber sentado, y empezar a hablar de este tema de vivienda pública. Si hay acceso a la vivienda social, de alquiler o lo que sea, pues se pone un poco, ya pondríamos, digamos, un poco... un poco, no sé, arreglar un poco la situación, porque es que si no estamos como tirando para adelante, ¿no? Entonces, ¿a mí de qué me sirve que me bajen un 4% la carne si luego tengo que pagar 1.200 euros de alquiler?
Exacto. Sí, sí, ahora se habla de la ley de vivienda, de ese tope de alquileres aquí en Cataluña, por ejemplo, pero no estaría mal, por ejemplo, que las entidades bancarias redujeran esas cuotas o que se concedieran moratorias en el pago de hipotecas, que es donde se va el grosso mayor del sueldo de una persona,
sí.
¿Eh?
Sí, nosotros desde OCU lo que estamos poniendo encima de la mesa es también las entidades bancarias, pues que a lo mejor puedas hacer un cambio, una modificación de la hipoteca, cambiarte a un fijo en vez de variable, ahora que ha subido tantísimo, pero que no tenga además ningún coste esto para las familias, ¿no? Y entonces pactar ahora mismo pues un fijo, que fuera también un fijo un poco en condiciones, para tener un poco de estabilidad. Estas son peticiones que vamos haciendo, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, como decíamos al inicio, los datos son inquietantes y así lo demuestra ese estudio que elabora cada año, el índice de solvencia familiar, un valioso indicador de la capacidad de los hogares españoles para afrontar los gastos de la vida cotidiana, ¿eh? De la vida cotidiana, no hablamos de extras ni de vacaciones, no, de la vida cotidiana. Como siempre, Esther Lorente, portavoz de OCU Cataluña, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, buenas tardes.
Un abrazo,
tarde.
Chao.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista y le da cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, madre. ¿Y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar, y me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar!
Clint Eastwood.
¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Ruta suicida.
¡Está usted entre la espada y la pared!
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acostumar a fer-ho durant la pandèmia i la veritat és que cada vegada és més habitual que ens traiem les sabates quan entrem per la porta de casa o fins i tot quan anem de visita a casa d'algú. Durant la pandèmia ho fèiem per evitar riscos, per evitar contagis i, de fet, està demostrat que és una mesura higiènica això de no entrar a casa amb les sabates posades. Per a molts de nosaltres segurament és un costum recent, però és una tradició que ve de molt lluny. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, exacte. És una tradició que ve de la Xina, que després es va estendre al Japó i a Corea i que va començar per motius higiènics. Evidentment, fa milers d'anys els camins no estaven asfaltats com ara i era una manera doncs d'evitar tacar amb sorra o amb fang que els espais on menjaven o dormien. Ens ho ha explicat el professor de l'àrea de l'Àsia Oriental, David Sevillano, de la Universitat Complutense.
Lo que se encontraban al entrar no eran mobiliarios como los que encuentran ahora en una casa china, serían más parecidos como los tatamis japoneses antiguamente. Por lo tanto, dado que iban a descansar, iban a comer, a dormir y a hacer todo lo que tuvieran que hacer sobre esas esterillas, si entraban directamente a la casa después de haber pasado por un patio que puede estar embarrado, pues obviamente la costumbre era, para no ensuciar el sitio donde vas a comer, principalmente, o donde vas a dormir.
Doncs una tradició que fa milers d'anys que va néixer a la Xina i que ha sobreviscut al pas del temps doncs gràcies als llibres, de costums que detallaven doncs que s'havien de treure les sabates per anar a veure, per exemple, un rei o per anar a veure a una persona gran. A Europa no era un costum molt estès abans de la pandèmia, potser més a països com Alemanya, Finlàndia, per una qüestió del clima, però aquí a Espanya no és el cas.
La verdad es que en otros países del norte sí está también más generalizado. Supongo que a lo mejor es por las grandes nevadas, que luego pues pueden a lo mejor ensuciar bastante más la casa, pero aquí es cierto que cuesta. Hay muchas familias que sí que han introducido eso desde lo del COVID, porque conozco algunas, pero no son casos extendidos. Lo normal es que aquí en España y en otros países no sé. En la Mediterránea no se aplique.
Més enllà d'una qüestió higiènica, és veritat que en les cultures orientals els peus sempre s'han associat a una qüestió d'impuresa i això doncs també ha jugat un paper destacat.
De hecho, incluso en la cultura india lo de los pies sucios está asociado a lo que son los humanos, mientras que las divinidades tienen un halo dorado y nosotros estamos rodeados de polvo y suciedad que llevamos en los pies.
Doncs ja sigui un hàbit higiènic, Yolanda, o una mania, cada vegada ho fem més, això de treure'ns les sabates, sí, també ho recomanen els experts. Segurament no ho pensem, però les soles de les sabates són portadores de moltes bactèries.
Exacte, el Ferran Navarro és cap de microbiologia de l'Hospital de Sant Pau i ens ha confirmat això, que les soles de les sabates són portadores de moltes bactèries. Això no vol dir que ens haguem d'obsessionar, perquè també les podem trobar als telèfons mòbils o als bolígrafs. És millor si ens traiem les sabates quan arribem a casa? Sí, però no passa res si no ho fem. Seria més recomanable si a casa hi ha alguna persona de risc.
Jo entenc que qualsevol casa normal frega el terra. Si fregues el terra ja fas neteja. L'únic que faria la salvetat és si hi ha problemes en aquella persona que viu en aquell pis, si és un problema amb problemes de defensa, si immunodeprimit, si hi ha persones amb úlceres, llagues o ferides obertes. Hi ha situacions especials que sí que requereixen una especial cura.
Per tant, és important la neteja, bàsicament amb aigua, però si afegim algun producte, doncs encara millor.
La millor manera és a l'arrastre, és a dir, fes-ho amb aigua, si vols. Arrossegues ja gran part dels microorganismes i ja estàs reduint molt la càrrega bacteriana i, per tant, ja estàs netejant. I a partir d'aquí, home, si poses qualsevol desinfectant, que pot anar des de lo més barat, una mica de lleixiu, unes gotes de lleixiu, fins a lo més sofisticat del mercat de la casa comercial que et ven el desinfectante non plus ultra. Qualsevol d'ells neteixen.
Hem de tenir en compte que les bactèries es queden més temps a les soles de les sabates que a d'altres zones perquè es van acumulant de forma continuada.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, la verdad es que es un placer hablar con amigos de la casa, de la cadena Copy. Cuando hablo de amigos, también hablo de clientes. Hablamos de Murprotec. ¿Quién de vosotros no conoce Murprotec? A quien no conocéis es al CEO de Murprotec en España y Portugal, que es Miguel Ángel López. Señor López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Monse, ¿qué tal estás? Me ha gustado mucho que hayas entrado como quien no conoce Murprotec.
Es Esto verdad.
Me parece excepcional.
Es verdad.
Muchísimas gracias.
Oye,
gracias.
Vamos a hablar de Murprotec para aquellos que no lo conozcan. ¿Qué es Murprotec?
Bueno, pues Murprotec es una multinacional que nació en 1954. O sea, de hecho, este año cumplimos 70 años. Y es una multinacional que se dedica a la eliminación de humedades estructurales, principalmente humedades. No hablamos de goteras, no hablamos de humedades accidentales, sino humedades estructurales, como capilaridad, condensación, filtraciones laterales y también la calidad del aire, la tan conocida calidad del aire que desde el COVID lo oímos más continuamente, ¿no? Entonces somos especialistas en todas estas tareas. Y nos avalan todos estos años de experiencia, ¿no?
Además, es un sistema que no solo renueva el aire liberando el ambiente, sino que ayuda a conservar la temperatura del hogar con el consecuente ahorro energético y económico que esto supone, ¿no? Lo digo por la importancia, lo que estamos tratando, ¿no?, de cuidar ese medio ambiente.
Eso es. Tenemos que tener en claro que, muchas veces no hacemos caso a organismos internacionales y no vemos solución hasta que tenemos un grave problema en nuestra vivienda, ¿no? Ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que los espacios interiores llegan hasta 5 o 10 veces estar más contaminados que un espacio exterior. Entonces, nuestro, bueno, pues nuestro objetivo, nuestro valor ético como empresa es pues mejorar la salud del, no solo yo, la valoración del patrimonio, sino la salud del habitante, del local, no solo ya una vivienda, sino los espacios de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, nuestro central de tratamiento del aire, que es una fabricación propia de Murprotec, una innovación de Murprotec de hace ya bastantes años, tenemos ya la cuarta generación. Sí. Lo que realiza es, bueno, para que nos entiendan todos los oyentes, es como un pulmón artificial. Lo que hace es constantemente renovar el aire interior y evacuar todo lo que son las partículas nocivas que generan pues problemas respiratorios, cefaleas, etcétera, ¿no?
Y los alérgicos, no te olvides, Miguel Ángel, los alérgicos, que ahora hemos avanzado
las alergias. Eso es, que hoy hemos estado con algo tan interesante. Yo también quiero aprovechar para dar las gracias a ATX, ¿no?, por este galardón tan importante para nosotros, porque al final avala todo nuestro trabajo y nuestra inversión en innovación.
Uh-huh. Os lo han ofrecido, os lo han dado ya a las 5 de la tarde. Es importante que se reconozca el esfuerzo de los profesionales que han trabajado y siguen trabajando por el bienestar de las personas con alergias, ¿no?
Eso es. La verdad que esta asociación, es una asociación, bueno, que sin ánimo de lucro, y que es algo que realmente nos pasa muchas veces de paso, o sea, sin darnos cuenta, y es una asociación que lo que se ocupa es en el bienestar realmente de todas las personas alérgicas, que cada vez hay más personas, ¿sí?, alérgicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, que esta asociación nos haya premiado, pues para mí como responsable de Murprotec es todo un honor, ¿no? Porque al final invertimos muchísimo tiempo y muchísima economía en mejorar nuestro sistema, al igual que lo hicimos con temas del gas radón, con el CSIC, con la ayuda del CSIC, uh-huh, que avaló también nuestro sistema para la reducción del gas radón.
Uh-huh. Es súper importante, Miguel Ángel, vivir sin humedad. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir con humedad, pero la humedad no se va solo con pintar una pared, que es lo que veo yo que en muchas ocasiones hace gente, o poner un tipo de cemento allí que luego queda esa pared como una joroba de un camello, ¿no? Que dices, no es necesario esto. Hay métodos que además no son tan caros, ¿no?
Eso es, bueno, al final lo de caro o barato realmente debería ir a un segundo plano, sino, como tú bien has dicho, Mons, al principio, uh-huh, que el vivir con humedad. No somos conscientes, incluso nuestro valor ético como empresa, somos garantes de la concienciación de lo que genera los problemas de humedades en la sociedad, ¿no? Entonces, tener humedad, no viviendo en un local, en un espacio de trabajo, una calidad del aire no salubre, va a repercutir directamente a nuestro organismo. De tal manera que, bueno, pues nuestra labor es concienciar y luego diagnosticar y aplicar la solución definitiva para esos tipos de humedades. Por eso, bien, esta es nuestra función principal como empresa y como multinacional. Y con la CTA4, como comentábamos, que es la que ha sido galardonada esta tarde, pues es relativa a la calidad del aire. Es una acción y un premio que nos a mí me enorgullece, porque avala todo ese esfuerzo que hemos estamos haciendo año a año.
Gracias a ustedes por confiar también en la cadena COPE. Miguel Ángel, enhorabuena, a seguir celebrándolo.
Muchas gracias, Montse.
Adiós, gracias. I fins aquí ha arribat la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Ara us deixem amb Àngel Expósito i tota l'actualitat de la linterna. Que vagi bé. Fins demà. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas un aliado para perder peso? ¿Un método efectivo para bajar tu porcentaje de grasa, proteger tus músculos y darte resultados definitivos? En 10 Flash Medical adaptamos nuestro protocolo de adelgazamiento a tu ritmo, siempre con los mejores productos y mejores profesionales. Empieza ya tu cambio. Descubre tu centro más cercano en 10flash.es o llama al 900-92-2751.
¿Reconoces esta canción?
Soy yo.
Y esta.
El sábado 23 de marzo, revive los grandes éxitos de Marta Sánchez en el Festival Íntims de Casino Barcelona.
Disfruta de la reina del pop español en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. Recuerda, el 23 de marzo, Marta Sánchez te espera en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente